Israel i Hamas s'intercanvien hostatges per presoners i les Terres de l'Ebre es preparen per nous aiguats aquesta tarda després dels estralls d'ahir. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Són, sens dubte, les dues notícies del dia. El Pròxim Orient i el Montsià comparteixen avui protagonisme per dues qüestions, això sí, radicalment diferents, Joan Bota.
Després de l'alliberament d'hostatges i presoners i d'un discurs de Trump al Parlament israelià aquest matí, a la tarda diferents líders internacionals es reuneixen a Egipte per estudiar fórmules per una pau duradora al Pròxim Orient. Mentrestant, el Montsià, matí de repressions i d'avaluar danys per uns aiguats ahir a la tarda que deixen 20 ferits, un d'ells greu, baixos i carrers plens de fang, collites malmeses i barques de pesca enfonsades.
Anem a pams. Comencem al Pròxim Orient, enviats especials a Jerusalem i a Sharm el-Sheikh. Cèlia Cernadas i Josep Capella.
Bon dia. Doncs pau a través de la força és el lema que han compartit Donald Trump i Benjamin Netanyahu, que han exhibit sintonia en la seva compareixença davant el Parlament israelià, la Knesset. Trump, de fet, encara parla, ha proclamat que s'ha acabat el malson i que les forces del mal al Pròxim Orient estan derrotades. Cap referència, però, al balanç de l'ofensiva a Gaza, mentre Hamas alliberava aquest matí els 20 hostatges vius que encara retenia a Gaza, a més de l'eufòria de centenars de persones concentrades al centre de Tel Aviv.
Tot a punt aquí a Egipte per la firma de l'acord que ha de segellar la fi de la guerra a Gaza, abordar la reconstrucció de la franja i promoure l'estabilitat de la regió, que ho presideixen Donald Trump i el president egipci al-Sisi, acompanyats d'una vintena de mandataris internacionals.
De seguida ho ampliem, però també prioritat per la situació a l'Ebre.
Per la borrasca Alice, que ha fet activar aquest migdia l'alerta vermella al litoral de la Safor i la Valldigna, al País Valencià, i encara manté en alerta taronja la costa des del nord d'Alacant fins al Maresme. I també Eivissa i Formentera. Sentiu l'advertiment del president Salvador Illa.
No podem donar aquest episodi per superat ni per tancat i que hem d'anar veient com evoluciona aquesta tarda.
Això després que els aiguats es van acarnissar ahir a la tarda, especialment en municipis com Godall i Alcanar, al Montsià. I podem connectar amb Jordi Barranca i Sofia Cabanes.
Bon dia. El barranc que travessa aquesta població de l'interior de la comarca del Montsià va ser el primer en trencar-se. Durant tot el matí la mateixa escena s'ha repetit. Veïns retirant el fang, les runes i els mobles acumulats mentre s'afanyen en deixar els carrers ben nets per així la situació es torna a complicar en les properes hores.
El canal Plat, que cada any les pluges han compromès la seguretat d'alguns...
No tenim alguna aquesta comunicació amb la Sofia Cabanes. De seguida anem cap al Canal Platja, que és on està ella, per saber quins són els estralls i els efectes d'aquests aiguats d'ahir a la tarda. Per cert, de tot aquest temporal també hi ha una derivada política.
Junts, Esquerra i els Comuns critiquen que el president Salvador Illa assistís ahir als actes de la Hispanitat a Madrid quan hi havia alertes pel temporal a Catalunya. El govern subratlla que en el moment de màxima emergència Illa ja havia tornat.
I amb la plana política, el Partit Popular i Vox es disputarien la segona posició en cas d'unes eleccions generals.
És el que diu el CIS, que assegura que el PSOE guanyaria àmpliament per 15 punts uns hipotètics comicis.
I parlant d'enquestes, una quarta part dels catalans diuen que no poden fer servir el català als comerços i a la sanitat, segons el Centre d'Estudis d'Opinió.
La proporció puja a una tercera part en bars i restaurants. Són els resultats d'una enquesta amb moltes preguntes que assenyala Renfe com el transport públic més mal valorat i Catalunya Ràdio i 3 Cat Info com emissores habituals gairebé de la meitat dels catalans.
I avui al Catalunya Migdia també ens fixarem en els efectes secundaris de l'Ozempic, que s'utilitza contra la diabetis i contra l'obesitat.
Un medicament que s'ha posat de moda també per perdre pes i que, atenció, pot provocar embarassos no desitjats perquè rebaixa l'efecte de les pastilles anticonceptives. Això amb l'agreujant que l'Ozempic està contraindicat en cas d'embaràs. Sentiu la doctora Gemma Casals.
Més del 2% de les dones en edat reproductiva que usaven aquests productes quedaven gestants.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Dani Olmo dubta pel clàssic.
Les proves d'aquest matí confirmen una lesió al sòlid de la cama esquerra, tot i que no hi ha trencament, la previsió és que no arribi a poder jugar el partit amb el Real Madrid. Ferran Torres, en canvi, només té una sobrecàrrega i estarà disponible per jugar aquest cap de setmana. Més lesions pendents d'Eva Payor. Aquesta tarda el Barça informarà de la lesió al genoll de la jugadora blaugrana, que tot indica que serà greu. I acabem amb un apunt més d'infermeria. Marc Márquez l'han operat de la lesió a l'espatlla.
Sabiguem com tenim la mobilitat a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a l'AP7 ja només ocupat el voral entre Ulldecona i Freginals en direcció Barcelona-Tarragona per la reparació de la calçada arran l'Aiguat. Queda circulació lenta en aquesta zona. Encara tallades la C12 entre Amposta i Tortosa i dues en carreteres locals del Montsià, la TV-3317 a Freginals, la TV-3408 entre Amposta i la Ràpita. La resta ja han quedat en reobertes fa poca estona, inclosa l'N340. Continua interrompuda també la circulació ferroviària entre les estacions d'Ulldecona i Amposta, l'Aldea, i autobusos alternatius entre Tortosa i Vinaròs.
I avui, amb més interès que mai, ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ahir vam tenir xifres espectaculars d'aigua caiguda, però compte que això no s'ha parat, no s'ha aturat, perquè això pot continuar aquesta tarda.
Sí, pot continuar i, de fet, ja tenim xup-xup, podríem dir, de l'olla mediterrània al País Valencià, amb aiguats importants que tornen a ser torrencials i observem un nucli de tempesta molt actiu en punts de les comarques de Castelló, a una cinquantena de quilòmetres al sud de l'Ebre, que apunten, en principi, cap a les terres de l'Ebre. Per tant, doncs, no s'ha acabat aquest episodi. No sembla o no semblaria que haguéssim de tenir registres com els d'ahir, però atenció als dos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. Torrencialitat, intensitat molt elevada, 40 litres en 30 minuts, i acumulació superant, ahir havia el de 200 activat, avui és el de 100. En tots dos casos, evidentment, estem parlant de molta aigua i de ploure sobre mullat. No descartem ruixats i tempestes en d'altres punts del litoral i prelitoral, avançada la tarda, o fins i tot del Pirineu i Prepirineu, amb no tanta intensitat.
Doncs sempre estem molt pendents de la previsió meteorològica, avui, aquesta tarda, a les pròximes hores, amb especial atenció a tot el que ens expliquin els companys dels Homes del Temps. Fins ara, Francesc, bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Els últims 20 hostatges israelians vius que eren a la Franja de Gaza han estat alliberats i retornats a Israel aquest matí en compliment de la primera part de l'acord de pau tancat per Donald Trump. L'anunci dels alliberaments ha provocat escenes d'alegria a la plaça dels hostatges de Tel Aviv. A canvi, Israel ha començat a alliberar els prop de 2.000 palestins, inclosos molts condemnats per atacs mortals anti-israelians que han arribat en autocars a Ramallah, a la Cisjordània ocupada, davant d'una multitud que també els aclamava. I poc després de tot plegat, el president dels Estats Units, Donald Trump, que ha estat rebut amb aplaudiments també, en aquest cas al Parlament d'Israel, des d'on s'ha adreçat per dir que el llarg i dolorós malson s'ha acabat. Per Trump, és el començament d'una gran concòrdia i harmonia duradora. Enviada especial a Tel Aviv, Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia.
Com s'ha viscut l'alliberament dels hostatges des de Tel Aviv?
Doncs, com deies, en quedaven 20 de vius i les seves fotos ja feia mesos que empaparaven l'aeroport i les parets del centre de Tel Aviv, convertits en pòsters i pancartes. Els últims hostatges ja estan lliures i una multitud els ha rebut i ha rebut tot el seu alliberament minut a minut, amb ovacions, Òscar, cada pas d'aquest procés en un matí que tots consideraven emocionant i històric. Hi havia famílies amb nens, gent gran, joves, moltes llàgrimes, moltes abraçades. Ha estat un alliberament retransmès en directe per la televisió hebrea i un alliberament que tanca 737 dies de batalla de les famílies per tornar-los a veure, segons recordava un marcador digital gegant instal·lat a la plaça dels hostatges de Tel Aviv. Moltes banderes d'Israel i també moltes dels Estats Units, thanks, Mr. President. Dos anys traumàtics, ens deien molts, que han refermat la Rebecca, una enginyera de 28 anys, en les seves conviccions i destí com a persona jueva.
Sempre he estat orgullosa de viure a Israel, però des del 7 d'octubre del 2023 s'ha fet més obvi que aquest és l'únic lloc on el poble israelià pot viure. Han de ser tots aquí, tots han de tornar a casa, perquè aquí és l'únic lloc on ens podem sentir segurs, és el lloc on hem de ser.
Hi havia gent molt hostil aquest matí amb els palestins, però també qui advocava per un final que benefici les dues parts, tal com ens explicava també la Lailan, que portava, recordem, de fet, una enorme bandera dels Estats Units lligada al coll.
You know, I'm so excited.
Estic tan emocionada. Han estat dos anys tan llargs. No estàvem segurs que es pogués acabar tot tan aviat. Tinc la sensació que aquest serà un bon final per a tothom. Esperem que porti alguna cosa nova, tant per israelians com per palestins, i esperem que no hi hagi més guerres en aquesta regió.
L'alliberament dels hostatges, recordem-ho, era l'única arma de negociació que li quedava a Hamas i l'ha mantingut fins al final per aconseguir compensacions enmig del rebuig internacional per la destrucció i matança de Gaza. Ara Israel ja ha començat a fer la seva part, que és alliberar prop de 2.000 presoners palestins, alguns de la llista de Hamas condemnats per delictes de sang, i aquest és un fet que irrita moltíssims israelians.
I Donald Trump, Cèlia, que s'ha vanagloriat de l'alliberament dels hostatges al Parlament israelià, on ha estat rebut com un heroi, oi?
Sí, de fet, Trump encara parla. Fa molta estona que està parlant davant del Parlament, però en tot cas ha tingut el protagonisme, els aplaudiments i les lloances que volia per un pla, recordem-ho, que té un ampli suport, però que al mateix temps desperta molts interrogants. En tot cas, els interrogants avui no s'han vist al Parlament, a l'Agneset. Trump ha proclamat que s'ha acabat l'era del terror i del dolor i que comença la de la fe i l'esperança. Les forces del caos, ha proclamat, estan derrotades i s'obre un nou futur.
És el començament d'una gran concòrdia i harmonia duradora per Israel i totes les nacions del que aviat serà una regió realment magnífica. I crec fermament, aquesta és l'alba històrica d'un nou Orient Mitjà.
Ha estat Netanyahu qui ha anomenat la llista de victòries que, segons ell, s'han aconseguit gràcies a Trump. Hamas i Hezbollah estan derrotats, ha dit, i els hutis del Iemen debilitats. Trump i Netanyahu, Netanyahu i Trump, una parella de ball unida, segons el primer ministre israelià, pel seu desig de pau.
Vostè està compromès amb aquesta pau, jo estic compromès amb aquesta pau, i junts, senyor president, aconseguirem aquesta pau.
Vestit negre, corbata vermella, Trump s'ha envoltat en aquest acte històric del seu equip negociador, amb el seu gendre Jared Kushner al capdavant i part del seu gabinet. Era la seva primera visita a Israel des que va tornar a la Casa Blanca al gener, i ho ha fet amb un èxit diplomàtic que, segons ell, està destinat a canviar una regió, ha recordat, i atenció, apuntem això, de molt potencial. Cap esment, però, al balanç humà i físic de l'ofensiva a Gaza.
I la propera parada de Donald Trump serà Egipte, on ja l'esperen una vintena de líders internacionals per l'anomenada Cimera de la Pau, entre ells Emmanuel Macron, Keir Starmer o Pedro Sánchez. El seu objectiu és començar a construir els fonaments per l'estabilització del Pròxim Orient. Enviat especial a Sharm el-Sheikh, Josep Capella, bon dia.
Bon dia, sí, uns mandataris internacionals que ja fa més d'una hora que esperen l'arribada de Donald Trump, el copresident d'aquesta Cimera, al costat del president egipci Abdel Fattah el-Sisi, que ha rebut i conversat amb aquesta nodrida representació de líders que assistiran a la firma de l'acord que ha de segellar la fi de la guerra a Gaza i abordar la reconstrucció de la franja. Ampli suport occidental amb dirigents europeus com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o el president francès, i altres primers ministres europeus, des de Pedro Sánchez al canceller alemany Friedrich Merz, i també d'alguns països musulmans, però sense la presència ni de Hamas, i finalment tampoc sembla que de Benjamin Netanyahu, malgrat que durant tot el matí s'havia especulat que finalment sí que podria ser aquí a Sharm el-Sheikh. Sí que hi serà present l'Autoritat Nacional Palestina. Després de l'acte de la firma, les delegacions es tancaran en una segona part, en una conferència sobre la pau, on abordaran els mecanismes de reconstrucció de Gaza, tant militars com civils, i també les qüestions de seguretat. Aquí s'hi tractarà també el paper que jugaran els països àrabs i la creació d'un fons internacional. Pedro Sánchez ha reconegut el paper i el lideratge dels Estats Units, Egipte, Qatar i Turquia, i ha comentat que el repte se comporta el pla de pau, però veu amb esperança que s'avanci cap a una pau definitiva.
Doncs a la segona hora del Catalunya Migdia estarem pendents de la situació tant a Tel Aviv com també a Sharm el-Sheikh, on hi ha aquesta cimera de líders buscant què fer un cop s'hagi acabat aquest alto al foc, s'hagi signat aquest alto al foc. Ara mateix falta un minut per arribar a un quart de tres de la tarda, però també estem molt pendents de la situació a les Terres de l'Ebre, especialment al Montsià. Perquè una vintena de ferits, amb un d'ells greu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Vinaròs. Aquest és el balanç de danys personals que deixa l'Alís, una borrasca que, avisen, encara no ha dit l'última paraula. Les afectacions materials són molt importants, amb carreteres aixecades, murs caiguts, baixos inundats, cotxes destrossats i collites malmeses. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins al migdia 2.000 trucades. 3 de cada 4 des del Montsià. Les activitats educatives, amb 59.000 alumnes que s'han quedat a casa, s'han suspès a tota la zona, Miquel Jarque.
La Generalitat manté les restriccions de mobilitat en aquesta comarca. El Montsià, també el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp acaben d'enviar una nova alerta a la població a la zona, indicant que els desplaçaments han de ser mínims. Des del centre de coordinació al Parc de Tortosa, on s'han desplaçat tots els efectius del grup d'actuacions especials dels bombers i també la unitat subaquàtica, el president Salvador Illa s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Ha constatat que calen mesures estructurals i intensificar la neteja dels barrancs. El president de la Generalitat confirma que les actuacions d'urgència estan en marxa i sosté que els ajuntaments tenen el suport del govern.
Hem posat a disposició i posarem a disposició, activarem els recursos necessaris per poder donar resposta a les seves demandes. Vull també destacar el clima de col·laboració entre administracions, ajuntaments, consells comarcals, Diputació, Generalitat.
I com s'ha confirmat amb aquest missatge enviat a tots els mòbils de la zona, el cap de l'executiu insisteix que no es pot donar l'episodi per tancat.
Les dades que ens arriben és que aquesta tarda podem tenir pluges intenses un cop més, i torrencials, és a dir, per tant, amb una intensitat important, amb un territori on ja ha pogut molt. Per tant, també hem compartit això, que no podem donar aquest episodi per superat ni per tancat i que hem d'anar veient com evoluciona aquesta tarda.
El gabinet del president ha anunciat que Salvador Illa ha anul·lat la seva agenda i es manté a Tortosa, on a les 8 del vespre presidirà la reunió del centre de coordinació.
Sobre el terreny, al municipi de Godall, al Montsià, la Lis ha arrasat l'espai públic. Ha deixat esvorancs i carrers enfangats. L'aigua ha superat el metre d'alçada i s'han inundat alguns habitatges. També l'Ajuntament o la cooperativa del poble. Els veïns treballen amb maquinària pròpia per ajudar els bombers a tornar a obrir els carrers tallats. Godall, Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia. La imatge a l'arribar a Godall ja ho diu tot. Una pila de runa, mobles, petits i grans electrodomèstics i tot tipus de pertinences que us pugueu imaginar amuntegats al costat del barranc. Els veïns, com poden, amb pales, tractors, excavadores, van retirant-ho tot.
M'ha pogut trencar les dues portes dels costats i el barranc travessava per mig per tota la casa. Ha tombat aquí, es veu que ha tombat una paret. La porta ha aguantat, no sé com, però la paret l'ha tombat. I tot el que eren els mobles, tot el roba, tot el que havia per dins.
Impotència de passar en un pam d'aigua en 3 minuts a passar metro i mig, 2 metres, veure com rebentava la porta de casa, ha rebentat tots els baixos i aquí estem traient escombros. Molta impotència i molta tristesa.
Des de primera hora la imatge repeteix miris o miris aquí al municipi. Recordem que en alguns punts l'aigua va arribar al metre o fins i tot al metre i mig d'altura.
I què van fer? Els clients mos van ficar tots damunt de les taules, però tot i estant damunt de les taules l'aigua mos arrastrava i vam decidir agarrar l'extintor i fer un forat a la paret que dona a la casa del costat, que és del propietari del local.
En aquest sentit, s'ha fet una crida per buscar voluntaris amb material com tractors o que puguin aportar material per ajudar a eliminar tot el fang. Mentrestant, es té un ull posat en el cel per si torna a ploure i en aquest sentit els bombers han fet una crida als veïns del municipi per demanar-los que no deixin cap tipus d'objecte al carrer per si la situació d'ahir es torna a repetir.
Alcanar plou sobre mullat. Els últims 5 anys han patit diversos episodis de pluges torrencials que posen en perill algunes urbanitzacions. A la platja d'Alcanar hi tenim la Sofia Cabana. Sofia, bon dia.
Bon dia, sí, i no tot és conseqüència del canvi climàtic. L'Ajuntament d'Alcanar ja parla obertament que caldria expropiar algunes edificacions hereves de l'urbanisme dels 60. De fet, l'alcalde Joan Roig situa l'urbanització L'Estona com a paradigma del mal urbanisme. Es tracta de diversos edificis adossats construïts a sobre d'un barranc.
La zona paradigmàtica de l'urbanisme malentès és L'Estona, no? On estan les cases literalment al mig del barranc. Per tant, aquí hem de focalitzar tots els nostres esforços, hem d'analitzar en profunditat quines possibilitats hi ha de fer este trasllat o esta expropiació.
El desbordament d'este barranc va provocar ahir destrosses importants al càmping Alfax, que va haver de desallotjar els seus clients. Mentrestant, a la Ràpita, l'Ajuntament demana voluntaris per netejar baixos de cases i magatzems.
En altres municipis de la zona, aquest matí també han començat a fer balanç de la situació, Sara Canyete.
Sí, des d'Amposta, l'alcalde Adam Tomàs destacava que els desviaments de l'AP7 han impactat molt negativament a la mobilitat de la capital del Montsià.
No pot ser que la policia local o l'alcalde se li comunique que es tallen
les principals vies que passen pel nostre entorn, que són la P7, la C12 i la Nacional 340, que és evident que s'havien de tallar perquè no es podia passar, però clar, nosaltres ens hem trobat una quantitat de gent entrant a la nostra ciutat, autobusos, gent assustada, ningú sabia res.
A la Ràpita, l'alcalde Xavier Reverter fa un primer balanç dels desperfectes.
Ara mos toca la part més fea, que és quan se fa de dia, trobar-te en tot el que t'has trobat, no? Com ara camins que han d'anar a atendre els animals, tot el que és la sortida del moll, que mos ha arrencat un moll, ha afonat barques i tal, i desperfectes, pues, com muros i tot el que ha caigut, i ja està, i sobretot les inundacions.
A Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, el seu alcalde, Josep Lluís Gimeno, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha reclamat celeritat en les ajudes a l'agricultura, que diu ha quedat arrasada al municipi.
Nosaltres no ens podem estar parats per les ajudes, sinó que les hem de lluitar per tenir-les el més ràpid possible, perquè hi va el món rural. Les nostres infraestructures són vitals. O sigui, per nosaltres, les infraestructures locals és com va a Barcelona, les línies de metros o l'aeroport. Això són infraestructures vitals.
En la mateixa entrevista, Gimeno ha destacat que, tot i els grans desperfectes a la zona de la Riera, no s'han de lamentar víctimes mortals.
Però aquesta borrasca Alice també tindrà un impacte directe sobre els conreus en escurar.
Doncs sí, l'arròs, els cítrics i les oliveres seran les collites que quedaran més perjudicades. Albert Castelló és el president de Saja Tarragona i Núria Brull és la coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a l'Ebre.
Fa 10-12 dies vam tindre també uns aiguats i va afectar molt l'arròs. Això ho acabarà de rematar i es perdran bastantes hectàrees d'arròs.
L'olivera i el cítric. Pues demanem a l'administració que ens ajudi, perquè entre la sequera, els focs, els aiguats, els virus, els pagesos estem tots ens extingrem.
A la zona del port de la Ràpita, el barranc que va a parar al mar es va desbordar ahir a la tarda i l'aigua i el fang es van escampar per l'entorn. Va rebentar un pantà i va enfonsar algunes barques. Aquest matí, una grua les anava traient de l'aigua amb l'ajuda de bussejadors. Tot i això, aquest matí el mar estava en condicions i molts pescadors han pogut sortir. Joan Balaguer és el secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita.
Ara mateix s'ha quedat, la cosa està calma, no està plovent, i la majoria de les embarcacions de pesca, o sigui, n'hi ha menors, han sortit a pescar amb tranquil·litat, però, bueno, veurem a veure l'afectació de les carreteres i després els compradors de peix podran arribar amb normalitat a la llotja per a poder adquirir producte.
Aquesta setmana està previst que es facin els peritatges de les zones afectades per saber l'abast real de les pèrdues.
Però atenció, perquè la situació també es pot complicar les pròximes hores al País Valencià, on s'ha decretat alerta vermella a dues comarques, la Safor i la Valldigna. I l'Agència Estatal de Meteorologia ha enviat alertes al telèfon mòbil dels ciutadans del litoral sud de València. També en previsió de les fortes pluges en una vintena de municipis de les demarcacions de València i de Castelló, ja s'han suspès les classes des de primera hora d'aquest matí, la qual cosa ha afectat més de 115.000 alumnes. Última hora des de València, Pepa Ferrer.
A partir del migdia s'espera que arribi el pitjor amb tempestes que poden arribar a acumular fins a 100 litres en 12 hores. A la Safor i la Ribera, on està plovent més, hi ha plou sobrebullat. Són ruixats estàtics i aquest és el perill. Estan afectant a ciutats i pobles com Gandia, Xeresa, Xeraco o Tavernes de la Valldigna. A Gandia, per exemple, hi han caigut 63 litres en una hora. I a la comarca del costat, a la Valldigna, a Benifairó, n'han recollit 61 litres, 27 dels quals en només 10 minuts. A Beniop estan pendents del barranc perquè el nivell està pujant i ja s'han tallat camins i carrers. També a la Ribera, a Cullera, hi han començat a tallar camins. Emergències ha enviat un missatge d'alerta a la comarca de la Safor. Una vintena de municipis arreu del país han suspès les classes. Més de 100.000 alumnes s'han quedat a casa sense anar a l'escola. I la Universitat de València també s'hi ha sumat.
I també estan en alerta a les illes, sobretot a les Pitiuses, cap on la borrasca Alice avança amb molta rapidesa a Purificació Barcelona.
El govern balear ha demanat a les famílies de les Pitiuses que recullin els infants de l'escola perquè tothom pugui ser a casa a primera hora de la tarda, quan s'espera que arribi el gruix de la tempesta. Tot i això, recorda que no hi ha una situació d'alarma i que es tracta d'una mesura de precaució davant la possibilitat que ruixats forts puguin inundar una altra vegada les carreteres. També s'han activat altres mesures, com ara el tancament de parcs, jardins i cementiris, la suspensió de les activitats a l'aire lliure i l'obertura del centre d'alertes i emergències sanitàries per a emergències climàtiques.
Però aquesta borrasca Alice també deixa una picabaralla política. Junts per Catalunya i els socis d'investidura critiquen el president Salvador Illa per haver viatjat a Madrid ahir per celebrar els actes institucionals el 12 d'octubre, quan hi havia una alerta de fortes pluges al sud del país. Presidència assegura que el president Illa ja havia tornat a Catalunya abans de la situació de màxim risc, Jordi Corbalán.
El primer a carregar contra Illa ha estat el líder de Junts, Carles Puigdemont. Aquest matí, en una piulada, ho ha qualificat d'error greu. Des de Tortosa, la portaveu al Parlament, Mònica Sales, ha posat veu a les crítiques dels juntaires.
Com és que hi ha altres presidents de comunitats autònomes que sí que van suspendre l'agenda per aquesta previsió i, en canvi, el president Salvador Illa va preferir anar d'espectador a aquest acte per unir i servir Espanya, que és el que sempre ens manifesta.
També els socis d'investidura han criticat el viatge d'Illa a Madrid. Sentim el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, i la coordinadora dels comuns, Candela López.
Ahir el president no estava on li pertocava estar, que era a Catalunya. Estava al Palau Reial, estava a Madrid, retrem pleitesia a la monarquia, i no estava a Catalunya responent i atenent el que li estava passant al país i el que estava passant al sud del país.
Sempre des de la proximitat es gestionen millor aquests fets i, per tant, evidentment, doncs, potser hagués estat més encertat haver fet seguiment des d'aquí, no?
Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha replicat a les crítiques.
El president del govern sempre està on cal, i de la mateixa manera que estava, doncs, representant el nostre país en un acte institucional, també ha d'estar pendent a totes hores de quina és la situació a Catalunya, amb una consellera i un equip absolutament centrat en estar amatent i a donar resposta a les necessitats que anàvem passant.
Fonts de presidència afegeixen que mitja tarda, mitja hora abans que el Meteocat decretés l'alerta màxima, el president ja era a Catalunya i al vespre es va connectar via telemàtica a la reunió de coordinació d'emergències. Salvador Illa, que és a l'Ebre des de primera hora del matí, ha anul·lat tota l'agenda que tenia prevista.
Episodis de pluja torrencial com aquesta a Alice estan repetint-se de manera molt més efectiva del que ho feien fa alguns anys. Això és efecte del canvi climàtic, però n'hi ha d'altres defectes d'aquest canvi climàtic. Per exemple, es confirma la mort generalitzada de les barreres de corall com a conseqüència de l'escalfament del mar. És el que alerta el segon informe global sobre punts de no retorn, és a dir, pèrdues en ecosistemes de la Terra que serà difícil de recuperar. Segons el treball, si no revertim la pujada de les temperatures, els coralls desapareixeran del tot. Però no són els únics. L'informe assegura que, tenint en compte que estem a punt de superar el grau i mig d'escalfament global, hi ha altres possibles punts de no retorn, com ara els casquets polars, pel desgel, l'Amazònia, per la mort de la selva, i també els corrents oceànics que regulen el clima i que podrien aturar-se. L'investigador de la Universitat d'Exeter, Steve Smith, és un dels autors de l'informe firmat per 160 científics de 23 països diferents.
No podem continuar parlant dels punts de no retorn com un risc de futur. La mort generalitzada dels coralls ja és una realitat. Impacta centenars de milions de persones que depenen dels coralls per pescar, pel turisme, per la protecció de les seves costes i per la pujada del nivell del mar o les tempestes.
L'alerta dels científics es fa pública quan falta menys d'un mes perquè comenci a Brasil la cimera COP30 del clima. En aquest sentit, pressionen perquè l'agenda de negociacions tingui en compte aquests punts de no retorn. Entre les recomanacions enumeren, entre d'altres, el desplegament d'energies renovables o la promoció del cotxe elèctric i de sistemes de climatització no basats en combustibles fòssils. D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. A banda de la situació a Gaza i de la situació a l'Ebre, de la qual estarem molt pendents a les pròximes hores, han passat més coses. Després de la publicitat les repassem.
Catalunya migdia.
Tranquil·la, carinyo, que només és un assaig tècnic.
És un general, carinyo.
Estrenem demà.
Torna al Teatre Borràs pel davant i pel darrere. Una nova versió de la comèdia que no et pots perdre.
Aquesta obra no té més secrets. Sardines i portes. Pam, entrar, pam, parlar, pam, sortir.
Probablement la millor comèdia del món. Entrades a balanenviu.com.
Com que estrenem demà? Que no era l'assaig tècnic?
Celebra l'aniversari de Carrefour al millor preu. Amb descomptes cada dia, com el 50% de descompte. Només el 13 d'octubre, en totes les porcions de formatges nacionals. Vàlid en hipermercats. Descompte en cupó bescanviable. No et perdis els nostres millors preus d'aniversari. Carrefour, el més bo al millor preu.
Professionals de la construcció i la reforma. A Obramat teniu tot el que necessiteu, amb estoc sempre disponible i els millors preus del sector. On compren els professionals? Obramat.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 d'octubre la darrera producció de Lucía Lacarra i Matthew Golding, el ballet Lost Letters.
Una peça clàssica basada en una història d'amor en temps de guerra.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Liderar és apostar per la innovació, amb mesures com el Programa d'Innovació Digital Avançada, que ofereix assessorament a les empreses per impulsar la transformació digital i l'adopció de noves tecnologies. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gent.cat/Catalunya Lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Escolta, que he sortit abans de la feina i passo per al Cort Inglés. Vull agafar oli d'oliva, que és la setmana de les ofertasses. Hi ha un bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra ojiblanca per 22,95 euros. A més, hi ha un 15% de regal en productes frescos i xarcuteria. Digue'm si ens fa falta res més.
Supercor i Percor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app, consulta'n les condicions.
Multinacionals de butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial és l'única forma de tenir llista d'alt.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de Butxaca.
Multinacionals de Butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el patrocini de Fira de Barcelona.
Catalunya migdia. Passa un minut de dos quarts. Els fàrmacs com l'Ozempic, indicats per la diabetis i l'obesitat i que estan de moda per perdre pes, rebaixen l'efecte dels anticonceptius orals i poden provocar embarassos no buscats en un 2% de les dones. I amb un problema afegit, està contraindicat gestar mentre es fa ús d'aquest tractament. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Per què passa?
Doncs perquè aquests fàrmacs com l'Ozempic, el Wegovy o el Mounjaro alenteixen el buidatge de l'estómac per generar sacietat i fer que els pacients tinguin menys gana i perdin pes. I aquest mecanisme pot fer que els anticonceptius perdin aquesta efectivitat. La doctora Gemma Casals, de l'Hospital Clínic, ginecòloga, experta en infertilitat, parla d'un estudi molt ampli fet a Austràlia a més d'un milió i mig de dones durant 10 anys. D'aquestes, el 20% prenien Ozempic i alhora anticonceptius.
S'ha vist en aquest estudi que més del 2% de les dones en edat reproductiva que usaven aquests productes quedaven gestants, que d'entrada no haurien d'haver succeït perquè hi ha una recomanació ben establerta que indiquen que la gestació no hauria de succeir quan estem fent el tractament.
A Catalunya hi ha pocs casos comptabilitzats i sobretot són dones estrangeres amb dificultats per entendre la llengua i seguir les indicacions del metge. Però al Regne Unit parlen d'Ozempic Babies, amb molts més casos i una alerta sanitària. La doctora Irene Vinagre, endocrinòloga de l'Hospital Clínic, explica que han tingut 6 casos d'embarassos sense complicacions.
Quan es té un test d'embaràs positiu o poquets dies després, no hi ha un increment del risc de malformacions en els nadons. De totes maneres, encara avui en dia, no, la recomanació és suspendre-ho 2 mesos abans o bé el més precoçment possible quan et quedes embarassada.
I a l'altra cara de la moneda hi ha la utilitat d'aquests fàrmacs contra la infertilitat, perquè l'obesitat està al darrere de molts problemes per poder concebre que milloren quan es perd pes.
El Partit Popular s'enfonsaria si ara es fessin eleccions generals espanyoles i ja es disputaria amb Vox la segona posició, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. El CIS situa l'extrema dreta a només 2 punts de fer el sorpasso als populars i, en canvi, dispara el PSOE, que guanyaria amb 15 punts de diferència. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. La caiguda del PP és sostinguda des de l'estiu i Vox ja està a punt d'atrapar-lo. Segons el CIS, en un mes els populars han perdut 4 punts i se situen al voltant del 20% dels vots, a només 2 de l'extrema dreta, que frega el 18%. Una disputa que impulsa el PSOE. Si avui es fessin eleccions generals, Sánchez les guanyaria amb el 34% dels vots i 15 punts de diferència amb el PP. La direcció dels populars no dona cap credibilitat als números de Tezanos i recorden que lideren la resta d'enquestes. Tot i així, en una entrevista a Antena 3, Núñez Feijóo acusava Abascal de col·laborar amb el PSOE per desgastar-los.
Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista. Vox tiene una estrategia política que de forma directa o indirecta coincide con la del Partido Socialista, que es atacar al Partido Popular.
Bueno, yo la única pinza con la que estoy preocupado es con la que tienen muchos votantes del Partido Popular en la nariz, que son estafados por el señor Feijóo con la idea del voto útil.
El baròmetre del CIS assenyala també que la immigració es consolida com segon problema dels espanyols darrere de l'habitatge. També s'ha preguntat per l'opinió sobre la dictadura franquista i 2 de cada 10 enquestats responen que van ser bons anys. Els més nostàlgics de Franco són els més grans de 75 anys i els votants de Vox, que en un 60% tenen bona opinió de la dictadura.
I mentrestant, més enquestes, una quarta part dels catalans considera que no pot fer servir el català en el seu dia a dia, ni en l'àmbit sanitari, ni als comerços. I s'acosta el 30% en els bars i els restaurants. És una de les dades de l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, Pilar García.
Sí, i una altra dada és que 9 de cada 10 ciutadans creuen que en tots aquests serveis els haurien d'atendre també en català. I són els joves, entre 16 i 24 anys, els que estan més d'acord amb aquesta afirmació.
L'estudi del CEO també pregunta pels mitjans de transport i Renfe és l'únic que suspèn.
És el mitjà més mal valorat. Els usuaris li donen una nota mitjana de 4/4 i just per sobre hi ha el taxi. Aprova, però es queda amb un 6.5. El mitjà més ben valorat és anar a peu i al darrere se situen la moto i el cotxe.
I sobre els mitjans de comunicació, què hi diu?
Doncs entre els oients de ràdio, gairebé la meitat trien Catalunya Ràdio i 3Cat Info. I entre els que miren la televisió, el 54% es posen TV3 per informar-se de l'actualitat.
Passant 5 minuts a 2/4. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. Tots sabem que no és el mateix comprar aquí que comprar allà. Compra botigues que fan que Barcelona sigui Barcelona. Un comerç de tota la vida. Comprat. Una botiga on et saluden pel teu nom? Compra-hi. Comerç local i de qualitat? T'ho compro. Tot allò que necessites, ho tens a tocar de casa. Ajuntament de Barcelona.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia. Passant 7 minuts a 2/4...
Los humanos necesitan sentir porque saben que mueren pronto y más ahora.
Benedict Cumberbatch serà l'estrella avui al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, amb pel·lícula nova i amb premi honorífic. Per això, això, però, serà al vespre. Abans volem parlar de dues produccions espanyoles molt especials que s'hi han presentat. Per exemple, aquesta que sentim, Silencio. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
És la nova sèrie del sempre singular i atrevit Eduardo Casanova, el director de Pieles, que torna a presentar una obra molt personal, extravagant i visualment trencadora, amb un rerefons molt clar de denúncia, com deia el director a 3Cat Info, de l'estigma que encara arrosseguen els malalts de VIH.
La història, el concepte en general, en realitat gira en torno a lo que siempre he escrito. O sea, yo soy como un disco de Camela. Hago siempre lo mismo. Mi obsesión es hablar sobre las personas vulnerables, sobre las personas que han escondido la sociedad. Para eso ayuda mucho la figura de la vampira, ¿no? Es muy poética, ¿no? Y tiene muchas aristas y desde el vampiro se pueden hablar de muchas cosas.
Entre aquestes vampires hi ha Letícia Dolera i Anna Polvorosa. És una minissèrie de 3 petits capítols que sumats duren una hora i que competeix com si fos una pel·lícula a la secció oficial de festival.
I l'altra proposta que ens fas és Decorado.
Buenos días, cariño.
Buenos días, amor.
L'última pel·lícula d'animació del gallec Alberto Vázquez.
Sí, una cinta que reprodueix el nostre món actual d'una manera absolutament desesperançada.
Hombre, eso dice la película, ¿no? El mundo es un maravilloso escenario, pero tiene un reparto deplorable. Esta peli es una fábula, un cuento sobre el sentido de la vida y libertad humana, protagonizado por animalitos animalitos de estos que nos recuerdan a los orígenes del cómic, de la animación, el Disney más clásico, pasando por problemàtiques muy humanas y actuales.
Entre aquestes problemàtiques, la manca d'habitatge, l'explotació laboral, la violència policial, l'autoritarisme o la salut del planeta. I anima a rebel·lar-se perquè, com exposa un dels personatges, no és símptoma de salut estar adaptat a una societat malalta. Vázquez, que ja ha guanyat 4 premis Goya en la categoria d'animació, es postula aquest any també com a favorit amb aquesta Decorado, que s'estrena la setmana vinent.
I acabarem amb teatre. Un muntatge d'Eduardo de Filippo, el retorn de la trena de Laetitia Colombani, el coltès més poètic i celebrat o la primera obra dirigida per Cristina Genabat. És La mesura de l'impossible, de Tiago Rodríguez. Són alguns dels grans noms de la nova temporada de La Perla 29, que s'ha presentat avui, Marta Vives.
La Perla 29 ha presentat una temporada on situa la paraula al centre per reflexionar des de límit sobre el desig, la injustícia, la ferida o l'amor, com ha dit el seu director Oriol Brogi.
Un espectador té una sensació que quan un actor diu una frase, una paraula a dalt d'un escenari, a vegades no som conscients, però té la sensació que allò era molt important.
Ho farà amb estrenes com En la mesura de l'impossible, del portuguès Tiago Rodríguez, que portarà Cristina Genabat per primer cop a la direcció d'un muntatge.
Em va commoure per la manera que té el Tiago d'explicar aquestes històries sense caure en el melodrama, però en canvi amb un gran compromís amb la veritat d'aquestes persones que es dediquen a l'ajuda humanitària que tanta falta fan.
O també La nit de les tríbades, que s'instal·larà al Teatre de Sarrià, o L'albada, un text de Jaume Vinyes dirigit pel mateix Oriol Brogi, que és un complex trencaclosques sobre el llegat de la nostra història.
Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents de la infermeria del Barça.
Sabrem que té Dani Olmo, Ferran Torres i, sobretot, preocupació al Barça amb Eva Payo. Olmo ha tornat lesionat de la selecció espanyola. També ha tornat Ferran Torres, però en aquest cas sense lesió. Començarem per Dani Olmo. Ramon Salmurri, ja sabem què té.
A veure, ha passat avui proves mèdiques a la Ciutat Esportiva i, segons explica el comunicat del Barça, té una lesió al soli de la cama esquerra. No s'especifica temps de baixa, però, en aquest sentit, el que explica l'entorn del futbolista és que apunta unes 3 setmanes. Per tant, Laia baixa pel clàssic del dia 26 contra el Madrid. Però la novetat del dia té un altre nom. És el de Ferran Torres. Segons apunta la Federació Espanyola, i confirma el Barça, el jugador té una sobrecàrrega. Aquí la nota positiva és que no hi ha lesió, només és això, una sobrecàrrega. I el jugador, d'acord amb el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha decidit deixar la concentració i no serà la convocatòria pel partit que Espanya ha de jugar dimarts contra Bulgària. Però no tot són males notícies per a Hansi Flick. El tècnic alemany ha vist com a la sessió d'aquest dilluns recuperava 2 futbolistes, Lamine Yamal i Fermín López. Avui han participat de la sessió, un entrenament sota mínims, però apunten a disponibles de cara al partit de dissabte contra el Girona. Tot això també s'espera que hi sigui Rafinha, que de moment encara no ha tornat als entrenaments amb el grup.
Fem un repàs de la resta d'internacionals, com han anat, que han jugat, per saber si arriben amb gaire càrrega.
Doncs mira, Lewandowski, per exemple, protagonista del partit contra Lituània, va jugar tot el partit i va fer un gol, victòria de 2-0 de Polònia contra Lituània. Frenkie de Jong també va disputar els 90 minuts en la victòria 4-0 dels Països Baixos contra Finlàndia. Andreas Christensen, 90 minuts tot el partit en la victòria de Dinamarca contra Grècia. I avui, Koundé juga 3:15 a Reykjavik en França contra Islàndia. I Bardaggi, a la mateixa hora, en el Suècia contra Kosovo.
Seguim parlant d'infermeria i d'infermeria blaugrana perquè hi ha preocupació al Barça amb la lesió d'Eva Payo, Ruth Vilà.
Sí, una lesió greu que es va fer durant el partit d'ahir contra l'Atlètic de Madrid, al genoll. De seguida van saltar les alarmes al vestidor blaugrana i aquest matí li han fet proves mèdiques i aquesta tarda hi haurà comunicat oficial del Barça. Ara club i jugadora estan acabant de decidir el procés del seu tractament, però tot apunta que la polonesa es podria perdre tot el que queda de temporada. I una altra de les protagonistes, també de la contundent victòria d'ahir per 6-0 contra l'Atlètic de Madrid, però en aquest cas en sentit positiu, és Cata Coll, que va fer una grandíssima aturadora en aquest partit. Cata Coll, que ha signat la seva renovació avui fins al 2029. És una de les peces fonamentals del Barça actual. És la primera jugadora de les que acabava contracte l'estiu que ve, que assegura ja la seva continuïtat al club blaugrana. I els objectius de Cata amb la seva continuïtat són clars.
Bueno, estic guanyant títols. Crec que futbolista, més un futbolista que juga aquí, en aquest equip, sap el que significa jugar aquí, volem guanyar tot. També a nivell individual, pues, cada vegada madura més, sentir-me bueno, que sé exprimir més tot, que té més experiència, i això és el que vull guanyar. I bueno, ojalà pues, tenir molt d'èxit, que segur que sí.
Renovada Cata Coll, la pròxima en ampliar el seu contracte podria ser Clàudia Pina, amb qui el Barça manté converses ja avançades. Per cert, que avui a tot costa, entrevista amb la millor jugadora jove del món, amb Vicky López.
Javier Tebas està convençut que el Villarreal-Barça-Miami tirarà endavant. A més, el president de la Lliga celebra que el Barça s'allunyi de la Superliga. Marcos García.
Ja saps que de tant en tant Tebas parla, ho ha fet avui. Demana que es preservi l'estat de dret, diu, i que el CCD no té competències per aturar el projecte de jugar aquest Villarreal-Barça-Miami al desembre. El president de la Lliga espera gran comunitat catalana i culer a Miami y vol que es movilitzin per aquest partit.
En nuestra opinión no hay competencias, es que yo creo que la normativa es clara en este aspecto y nada más, que podía tumbar el partido todavía con el reglamento que hay actual, pues era la UEFA y la federación, pero no hay ningún tipo de competencia.
El president de la Lliga insisteix que el seu model de creixement inclou que jugui un partit per temporada fora de l'estat de l'Espanyol, per tant, l'any que ve hi tornaran, i Tebas saluda la posició del Barça, que, com vam explicar la setmana passada, s'allunya de la Superliga per tornar a l'ECA.
Informatiu, ja hem parlat de totes les conseqüències que ha produït la borrasca Elise, de la situació ara mateix que hi ha amb aquesta borrasca, però també esportivament ha modificat la rutina de diversos clubs esportius de la zona més afectada. De fet, les activitats esportives al Montsià, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp han quedat suspeses durant tot el dia, però ahir ja hi va haver equips que en van patir les conseqüències directes, com per exemple l'Amposta.
T'has de posar en el lloc de futbol amateur, la Sénia Amposta Club de Futbol. Quan acaba el partit, l'Amposta vol tornar cap a casa. Això és un trajecte de només mitja hora que s'ha convertit en tota una nit. Jordi Martín, que és segon entrenador i també preparador físic del club de futbol Amposta.
Vam poder sopar a la Masia, que és un bar que hi ha per allí. La veritat és que ens van atendre i ens van cuidar molt bé. I després vam anar al pavelló en també donar les gràcies tant a l'alcaldessa de la Sénia com d'Ulldecona per facilitar-nos molt les coses. Vam arribar allí, ens van fer bocates per a sopar, ens van muntar llits, vull dir, la veritat que un tracte excel·lent.
Martín apunta que, vista l'experiència en situacions d'aquest estil, s'aconsellaria suspendre els partits de forma preventiva. El mateix va passar amb altres equips, com l'Alcanar. Fa tot just 3 hores han comunicat que per fi han pogut arribar a casa. Ahir l'Alcanar jugava fora de casa, jugava a Sant Jaume d'Enveja, han fet nit a la Ràpita i per fi ja són a casa.
Passen gairebé 2 minuts a 3:15. Farem una pausa i després...
El doctor Charte parla de clavícula. Clavícula, petita fractura de la clavícula. I el doctor Charte
doncs,
no...
Doncs finalment, Marc Márquez sí no que ha passat pel quiròfan.
Catalunya migdia.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
Ara, en Titó.
Soc aquí.
L'oca de l'Empordà.
Tramuntana d'Empordà. Jo t'invoco.
I en Tritó poden moure l'esquelet.
Subversar el segret del Montseny.
Ja són aquí els 3 primers ninos articulats.
I això què vol dir?
Doncs que comença l'aventura de jugar.
A jugar!
Tritó i els Falalà a les teves mans. Disponible a la botiga 3Cat i als punts habituals. Ah, i ben aviat, amb els tres últims, tindràs el pack complet.
Si a l'estiu casa teva és una sauna, si sents soroll i no descanses, rehabilita. Novada decoració, rehabilita. Comença a viure millor.
Rehabilita casa teva. Entra a rehabilita.cat i informa-te'n.
Marta Torné, arribes tard.
Enric Cambrai, és que està poble nou col·lapsat? Ningú es vol perdre Super Sapiens, l'única experiència teatral immersiva interactiva amb espai gastronòmic, llibreria i molt més.
Que t'ho fegues, Marta.
Dirigida per Sergi Valdel. Compra les teves entrades a supersapiens.cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
El que us dèiem abans de la pausa, Marc Márquez finalment sí que s'ha operat de la lesió que es va fer a Indonèsia. Damià Aguilar, què en sabem del tro de Cervera?
Sabem que la intervenció de Marc Márquez a la clínica Ruber Internacional de Madrid va ser ahir. Segons el comunicat de Ducati, li van fixar la petita fractura que té a l'escàpula dreta i li van reparar els lligaments acromioclaviculars de l'accident que va tenir a Indonèsia el passat 5 d'octubre. Tot plegat perquè el tractament conservador no ha funcionat una setmana després. Una intervenció d'èxit, però no una intervenció senzilla. I segurament la preocupació més gran sigui aquest acromioclavicular que normalment es tradueix en recuperació de setmanes, sinó de mesos. Res no diu el comunicat d'avui de l'equip Ducati del temps que el campió estarà fora de joc. Amb el tractament conservador ens havien dit que es perdria les dues curses que venen. Aquesta setmana a Austràlia i la que ve a Malàisia, i sabíem pel cap mèdic de MotoGP, el doctor Àngel Charte, que Portugal perillava. El pilot voldria segur tornar per València a mitjan novembre, sobretot pensant que el 18 tindrà el primer test oficial en clau 2026. I és important ser-hi si has de liderar el desenvolupament de la nova moto.
També serà baixa per lesió a les dues pròximes curses de MotoGP Maverick Viñales, que serà substituït per Pol Espargaró. I a l'ACB de bàsquet, la ressaca del cap de setmana ens deixa com a resultat més destacat la victòria del Jaio Post Lleida al Palau Blaugrana, Ernest Macià.
Doncs sí, va ser un gran Jaio Post Lleida en un Palau Blaugrana, 1.000 aficionats del conjunt visitant, fet que fins i tot dins de la pròpia plantilla del Barça els va generar un conflicte, però el Lleida va ser superior, va mereixer la victòria, i al final del partit ens trobem amb un Barça que, si bé ha guanyat dos partits a Europa, n'ha perdut dos a la Lliga ACB de dos. És el pitjor inici del Barça des de la temporada 2012-2013. Aquest és Joan Peñarroya.
Bueno, ens ha faltat consistència i continuïtat amb el nostre esforç defensiu. Jo no em puc queixar ni em queixaré de llançaments ben tirats que no s'anoten, però bueno, una altra vegada aquests 28 punts de Jaio Post Lleida a l'últim quart són excessius.
Bé, i el Barça ha viatjat ja avui per jugar davant del Maccabi de Tel Aviv en territori neutral, a Belgrat. El partit de l'Eurolliga que es disputa demà i aquesta setmana juga també el Baxi Manresa contra un equip, i també el Joventut, contra un equip israelià, però si et sembla, anem parlant durant la setmana.
Doncs em sembla perfecte, Ernest Macià, anirem parlant durant la setmana. Més bàsquet, des d'aquest cap de setmana tenim nou campió de l'NBA femenina i les jugadores aprofiten el final de temporada per reclamar millors condicions laborals.
L'NBA femenina es va resoldre per la via ràpida, ho avisaven divendres que podia passar, doncs sí, 4-0 per les Aces de Las Vegas sobre Phoenix Mercury en una final sense color. La final ha quedat, com dius, eclipsada per la lluita de les jugadores per millorar les seves condicions de feina. Fixa't, el salari màxim a la WNBA, la de les noies, és de $250,000. I els jugadors que més cobren a l'NBA masculina multipliquen per 200 aquesta xifra, per 200. Tot i això, les jugadores centren les seves reivindicacions en els percentatges d'ingressos entre elles i la patronal. Escoltem Kelsey Plum, que és jugadora dels Sparks, de Los Angeles, i representa les jugadores. A lot of times the
misinformation comes in... Sovint domina la desinformació i diuen que volem cobrar el mateix que cobren els homes, i això no és
cert. Les jugadores volem el mateix percentatge de guanys per alguns ingressos. O, com a mínim, que sigui un percentatge similar. Una de les grans forces d'aquesta lliga és aconseguir que totes les dones anem juntes. Treballem pels propers 10, 15 anys i creiem que ho aconseguirem.
Per entendre aquest conflicte, és important entendre la posició de les jugadores. A Plum, per exemple, l'hem sentit moltes vegades dir: jo no puc cobrar el mateix que cobra LeBron James. És que el conveni actual a l'NBA femenina és de l'any 2020 i les jugadores on s'enfoquen? En demanar que estan molt lluny dels guanys addicionals que tenen els jugadors, per exemple, en partides molt clares com és el percentatge per la venda de samarretes dels equips o també el percentatge per la venda d'entrades.
Divendres us recomanàvem no perdre detall del Granollers-Barça de la Lliga sobre el d'handbol, que es va jugar ahir, i avui toca la ressaca d'aquest derbi que va caure del cantó blaugrana, Sergi Camps.
El Barça va guanyar el partit per 35-28, mentre que el Granollers no va perdre la cara del duel fins a l'equador del segon temps. El conjunt blaugrana, liderat per Dick Amem i també per Blas Jang des del central, va entrar molt bé al partit i va anar sempre per davant en el marcador. El proper partit dels Ortega aquesta setmana a les Champions a la pista del Pedister de Rubén Garavalla. Pel que fa al Granollers, ahir va destacar Pablo Urdangarín, que va ser l'MVP del partit. Els del Vallès van arribar com a líders al derbi i ara són quarts per darrere del Barça, que té un partit menys. El líder és el Bidasoa. El proper compromís dels d'Antonio Rama, el debut a l'Europa League contra l'Horus. Finalment, ahir una dada de rècord, 5.390 persones van veure en directe el Granollers-Barça al Palau d'Esports de la ciutat vallesana.
I un altre títol d'aquest cap de setmana per a l'esport català ha estat el del Sant Andreu a la Supercopa d'Europa Femenina de Waterpolo, en guanyar el Desan neerlandès per 17-10. És, David Ubach, la primera Supercopa per a les andreuenques i confirma l'estat de gràcia de l'equip.
Ha estat, en efecte, la primera Supercopa Europea per al Sant Andreu, però el segon títol europeu per al club andreuenc després de la Champions assolida la temporada passada i que, de fet, és el que ha donat dret a la disputa d'aquesta Supercopa, a més, aixecada a casa, a la piscina Pere Serrat. Una Supercopa que, a més, suposa donar continuïtat a un cicle triomfal després dels títols assolits la temporada passada, tant a la Supercopa espanyola com també a la Copa, a més de la Champions. La Lliga es va escapar i alguns dubtes en l'inici d'aquesta temporada amb derrotes a la final de la Copa Catalunya i de la Supercopa espanyola, el primer a mans del Mataró, el segon a mans del Sabadell, havien generat alguns dubtes, però esvaïts amb el triomf contundent d'ahir davant del Nesan neerlandès. Així ho insisteix Elena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
A veure, va ser un cop dur perquè al final tothom vol guanyar, no? I no emportar-nos els dos títols que estaven en joc la setmana passada. Va ser un cop una mica dur, però bueno, crec que l'equip s'ha recomposat molt bé perquè bueno, avui ho hem pogut demostrar i és el que veníem.
En ciclisme, Tadej Pogačar continua fent història. L'eslové va guanyar dissabte el Giro de la Llombardia i tancarà la temporada amb uns registres mai vistos fins ara. Isaac Vilalta.
Doncs sí, entre d'altres, amb la seva cinquena victòria a Llombardia, Pogačar iguala Kopi en el palmarès de la clàssica de les Fulles Mortes, però el millor en un aspecte, ja que l'eslové s'ha convertit així en el primer ciclista de la història a guanyar un monument en 5 ocasions consecutives. Amb aquesta victòria, a més, es converteix també en el primer ciclista de la història a pujar al podi dels 5 monuments en una mateixa temporada. Ha guanyat Flandes, Lieja i la Llombardia, i ha estat segon a Rubé i tercer a San Remo. Suma ja 10 monuments, i en aquest capítol al davant només hi té Eddy Merckx i Roger de Fleming. Recordem que, més enllà de les grans clàssiques, aquest 2025, Pogačar també ha guanyat el Tour, el Mundial i l'Europeu, entre d'altres, i només té 27 anys. En resum, la distància respecte de Merckx, el ciclista més gran de tots els temps, cada vegada és més petita.
Des del moment en què Valentin Vacherov, fins aleshores el 204 al rànquing ATP, es proclamava campió del Masters 1000 de Xangai, el monegasc és, sense cap mena de dubte, el personatge del cap de setmana, Biel Cadilla.
Sí, perquè Vacherov s'ha convertit en el tenista amb el rànquing més baix que ha aconseguit guanyar un Masters 1000 i en el primer jugador de Mònaco que s'endú un títol individual de l'ATP. I ho ha fet, a més, contra el seu cosí, el francès Arthur Rinderknecht, que abans de la final era el número 54 del rànquing internacional. internacional. Tot i perdre el primer set per 6 a 4, Baixeró va remuntar i va guanyar els dos següents per 6 a 3. Però és que, a més, el tenista monegasc havia arribat a aquesta final des de la fase prèvia i havent-se desfet de Holger Rune als quarts de final i de Novak Djokovic a les semifinals. Ara Baixeró se situa al número 40 del rànquing ATP, la qual cosa li obre les portes de la primera línia del circuit.
I la final de dissabte més va deixar una imatge emotiva i poc habitual. Els dos cosins, Baixeró i Rinderknecht, fonent-se en una emotiva abraçada i el guanyador escrivint a la pantalla de la televisió: l'àvia i l'avi n'estarien orgullosos. Passem a altres informacions del dia. En format més breu, amb la Marta García, la selecció espanyola sub-21, amb dos jugadors blaugranes i cinc de catalans, juga demà contra Finlàndia.
Serà a partir de 6:45 de la vesprada a Castelló, partit que correspon a la tercera jornada de la fase de classificació per a l'Europeu del 2027 i en què els dos combinats se disputen el lideratge del grup A. Esta vesprada els jugadors de l'equip espanyol faran l'última sessió d'entrenament. Entre els convocats hi ha dos jugadors del Barça Atlètic, el porter Astralaga i el davanter Dani Rodríguez i, com deies, Laia, cinc de catalans: Marc Guiu, Pau Prim, Gerard Hernández, Àlex Valle i Simo Kedari.
I l'AM Lleida ha destituït Joan Bacardit com a entrenador del primer equip després del mal inici de Lliga.
L'equip lleidatà és cuer de la primera ref femenina, només ha sumat 2 punts en 6 jornades. Este cap de setmana l'AM ha caigut al camp d'esports contra el Villarreal per 1-2 i el fins ara ajudant de Bacardit, Miquel Seuma, és qui dirigirà l'equip, això sí, de manera interina, per al pròxim partit que serà contra l'Oviedo. I al mateix temps, també de manera temporal, per a este partit contra l'equip asturià, el director esportiu Roger Lamesa farà de segon entrenador.
I avui es disputa la primera etapa del Rally del Marroc, última prova de la Copa del Món.
Edgar Canet, que ahir va ser segon en l'etapa pròleg en moto, aspira al títol mundial de la categoria Rally 2, i Armand Monleón, com a copilot del brasiler Moraes, i la parella formada per Pau Navarro i Jean Rosa, aspiren al màxim en 4 rodes, concretament en les categories Ultimate i Challenger.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports a les 7 al Tot Costa, amb entrevista amb Vicky López, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.